Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Voler l'impossible ens cal, i no que mori el desig.
Marià Villan Gómez, Elegies i paisatge, 1948.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
La carta dominical del nostre bisbe, aquesta setmana el títol és l'Església. I parla de que el centre de la predicació de Jesús és precisament el Reina de Déu. I anar parlant del Reina de Déu, això està com una resposta al moll de l'os de la pretensió de la persona humana. I aquesta recerca és precisament el centre de la vida humana. I amb un resultat sorprenent. El que en el fons cerquem no és la riquesa, no és el posseir, no és el dominar, no és el tronf, sinó que és precisament estimar i ser estimat. I torna a recordar, com la setmana passada, la carta Plausit Deo, de la Congregació de la Doctrina de la Fe. I ens diu d'una manera molt clara: l'Església, la comunitat dels que, havent estat incorporats al nou ordre de relacions inaugurat per Crist, poden rebre la plenitud de l'Esperit de Crist. Per tant, el que queda clar és que viure amb més intensitat la nostra pertinença com a membres de l'Església és viure amb molta més intensitat en Crist i és viure amb molta més plenitud totes les propostes i la realitat del Reina de Déu aquí a la Terra.
Déu us guard. El centre de la predicació de Jesús és el Reina de Déu, inaugurat per ell i que té en l'Església el seu començament. El regne pertany als pobres i als petits, als qui l'acullen amb un cor humil. Produeix un canvi en l'ésser humà, en el seu interior més profund, amb unes conseqüències també externes i socials. Un regne de goig que té com a llei l'amor, i la seva carta magna són les benaurances. Jesús comença la predicació del regne posant el dit a la ferida de totes les expectatives humanes, la recerca de la felicitat. Aquesta recerca és el centre de la vida humana i és justament la felicitat el que Jesús anuncia i promet. Però la situa allí on l'home no podia ni imaginar, no en la riquesa, en el posseir, ni en el dominar, ni en el triomf, sinó en estimar i ser estimat. La carta Plaquit Deo de la Congregació de la Doctrina de la Fe, a la que ens referíem la setmana passada, ens recorda que el lloc on rebem la salvació de Jesús és l'Església, la comunitat dels qui, havent estat incorporats al nou ordre de relacions inaugurat per Crist, poden rebre la plenitud de l'Esperit de Crist. L'Església és fruit d'un designi de la voluntat del Pare, preparada en la història del poble d'Israel i en l'antiga aliança, constituïda per Crist i manifestada per la fusió de l'Esperit. És el poble que Déu reuneix a tot el món. Cada membre s'incorpora per la fe i el baptisme, participa de la dignitat i la llibertat dels fills de Déu, té com a llei la caritat i com a fi el regne de Déu. Tots els membres de l'Església formen, doncs, el poble de Déu. Sant Pau ens ensenya que el Crist és com el cos humà, és un encara que tingui molts membres, ja que tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, hem estat batejats en un sol esperit per formar un sol cos. L'Església és el cos místic de Crist, el seu cap és el mateix Crist i el seu cos, vivificat per l'Esperit Sant, està format per tots els fidels, en íntima unitat de fe i esperança, amb corresponsabilitat en l'amor i amb una predilecció particular envers els membres que sofreixen, els pobres i perseguits. L'Esperit Sant és com el principi de la vida de l'Església, de la unitat en la diversitat i de la riquesa dels seus dons i carismes. Uneix els creients amb Crist i entre ells, unifica l'Església en comunió i ministeri, la renova incessantment. L'Església esdevé el temple de l'Esperit Sant. Sant Agustí afirma que allò que el nostre esperit, o sigui, la nostra ànima, és per als nostres membres, això mateix ho és l'Esperit Sant per als membres de Crist, per al cos de Crist, que és l'Església. Jesús, durant el sopar pasqual, va anunciar als apòstols l'Esperit de la veritat, que estarà amb ells per sempre. Ve després d'ell per continuar en el món, per mitjà de l'Església, l'obra de la bona nova de la salvació. L'Església celebra a través dels sagraments l'encontre amb Crist. A través d'ells, la gràcia arriba al cor de la persona i a la història de la humanitat per mitjà de paraules i gestos realitzats segons el que el Senyor va disposar. Els sagraments són les celebracions més intenses de l'encontre amb Déu en l'Església i alimenten la vida de fe en les diferents etapes de la vida humana. En aquest camí, l'Eucaristia és font i culminació de tota la vida cristiana i de tota la vida de l'Església. En la celebració eucarística s'actualitza el sacrifici redemptor de Crist. El Senyor es fa present en la història amb tota la seva força salvadora. Reuneix el seu poble i edifica l'Església. Us convido, doncs, amb aquesta reflexió de Pasqua, a viure amb més intensitat la nostra pertinença com a membres de l'Església.
Com remem els nostres testimonis?
Aquesta setmana tornem a tenir una visita d'un diaca permanent, ordenat el mateix dia que mossèn Eduardo. Però avui era precisament... Jo tenia moltes ganes, Paolo, mossèn Paolo, que vingués, perquè hi ha una cosa que sempre m'ha sorprès molt. No ens veuen per la ràdio, però llavors doncs, penseu que davant tinc un home de fesomia forta i un home que jo diria que està molt, però molt transportat per l'oració i una espècie, diguéssim, de... recordo tant aquelles paraules de mossèn Pere Ribot. I què és pregar? Breu. Quan respires, respires Déu. Molt bona nit.
Bona nit, mossèn.
I el que m'agradaria preguntar-vos és això, no? Vull dir, l'oració amb tota la vostra vocació, amb la creixença de la vocació, amb l'arribada al diaconat, què hi ha tingut que veure?
Doncs crec que l'oració té profundament a veure amb qualsevol vocació, tant sigui vocació eclesial com a... en el meu cas, com qualsevol altra vocació tan professional com humana, com pot ser el matrimoni. I l'oració diria que és la projecció en nosaltres del primer comandament, el d'estimar Déu, amb tota la nostra força, amb tot el nostre cor, amb tota la nostra ànima. I des d'aquest punt de vista, per exemple, sempre em recordo d'un peregrinatge que vam fer a Terra Santa i que vam entrar, només els homes podien fer-lo, en un túnel que hi ha al costat del mur de les Lamentacions, on veure tots aquests... jueus, naturalment, pregant amb el moviment del cos, fent endavant i darrere amb el cos sobre una cadira, interpretant d'aquella forma era l'oració amb la nostra força, la força física, per tant amb el cos. I penso que sigui absolutament necessari, imprescindible, desenvolupar aquesta relació amb Déu directa i individual, personal, perquè inclús quan es fa a nivell col·lectiu sempre el diàleg és personal, per poder tenir els fonaments que permetin després desplegar altres tasques.
En la vostra vida matrimonial, en la vostra vida pastoral, en la vostra vida ara diaconal, l'oxigen de l'oració què representa?
És com un sacrament, que la definició del sacrament és un signe visible d'una gràcia invisible. Aleshores, l'oració és exactament això. És quelcom invisible, quelcom visible i material, un so, una paraula, que representa una gràcia invisible, que és la força que dona, la força a nivell espiritual, la... com explicar-lo? Aquella serenor i pau que en qualsevol moment regna, encara que tot el que l'envolta sigui difícil d'entendre, difícil de gestionar, difícil de suportar. I aleshores això, tant en la vida familiar, per tant, amb la Montse, la meva esposa, normalment algunes coses, algunes oracions les fem junts. En la vida comunitària, lamentablement en la vida professional no puc dir el mateix perquè treballo a casa sol, però és això, és el signe visible d'una gràcia que està darrere d'aquest signe, que és una gràcia que realment dona molta força, molta pau.
La gent de la presó, quan els hi dius que ets diaca, què pensen, què entenen?
La gent de la presó, com que són persones molt, molt agradables i molt educades i molt agraïdes amb qui va a passar una estona amb ells, ja em deien padre molt abans que m'ordenessin. I jo li deia no sóc pare. Però si Déu vol, un dia sí que ho seré. Això del diaconat s'ha d'explicar normalment als catòlics practicants. Per tant, a la gent de la presó encara més. Però ells no veuen tanta diferència entre un capellà, un diaca. Sobretot el que miren és l'efecte que se li transmet quan un s'interessa de les seves dificultats, dels seus problemes, de les seves tristors. Més aviat és això.
El Dijous Sant, com altres anys, doncs el Sant Pare sempre fa aquest gest de rentar els peus el Dijous Sant. Altres Sant Pares ho havien fet amb altres celebracions, però el Papa actual ho fa. Per vostè, aquest gest, què significa el que fa el Sant Pare, i per què un dia aquest diaca permanent Mossèn Baoló, doncs, va quedar interpel·lat per munt de les presons.
Doncs això de les presons va ser, no va ser una idea mia. Això li va sorgir a la Montse, la meva esposa. En vam parlar, va semblar una idea interessant. Tot això segueix aquella estructura que ens proposa Déu d'arribar a les decisions sempre a través de la mà d'una persona. Per tant, en el meu cas va ser la Montse, que em deia que volia fer un voluntariat d'aquesta mena, i jo li vaig dir que sí, que sembla interessant, provem-lo. Puc entendre molt bé l'actitud del Papa Francesc, que des de quan ha arribat al Ministeri Petri sempre ha buscat la possibilitat de fer la cerimònia del rentat dels peus en unes presons, amb els diferents problemes que ells li plantejaven, perquè a vegades hi ha hagut també persones que no eren de fe catòlica, ni tan sol de fe cristiana, o ha fet amb musulmans. Entenc perfectament que busca una mena de persones que són veritablement pecadors confessos, cosa que no és gaire habitual avui dia, i que sobretot accepten el fet d'haver de pagar, segons la llei humana, uns errors que han comès. Jo, en aquest cas, remarcaria les paraules del lladre crucificat al costat de Jesús, que demana perdó mitjançant l'admissió de la culpa.
Això és molt important, perquè avui dia hi hauria com una tentació de la innocència, on mai reconeix la culpa i sempre es transporta com si fossin els altres els que tenen la responsabilitat. I una cosa important, el dia de l'ordenació, com estàveu?
Pel que serveix a mi, i crec que també pels altres tres germans, però pel que he sentit jo, una profunda pau. Jo els dies abans naturalment estava preocupat, perquè una celebració tan important davant de tantes persones, amb la presència del senyor bisbe, del bisbe auxiliar, de tots els companys que estan seguint la preparació pel diaconat, els preveres, els diaques de la nostra diòcesi. Naturalment hi havia aquella ànsia de no cometre errors, de fer-lo tot bé. I, en canvi, durant aquells moments en què estàvem als presbiteris, al presbiteri fent tota la cerimònia de l'ordenació, vaig sentir una pau molt, molt, molt profunda. I, tornant al que dèiem abans de l'oració, crec no equivocar-me si dic que això és degut a tantes persones que abans de l'ordenació i després m'han dit he pregat molt per tu.
I la família, l'esposa, la teva gent més íntima, els teus fills?
La qüestió de la família és una qüestió molt variada, perquè no és una vocació habitual. Dintre de les vocacions no habituals, és una vocació que es va sobreposant a l'altra vocació principal, que és la de la família. Per tant, hi ha un ventall de resposta per part dels familiars molt variat. Des de qui no ho veu bé, del tot bé, passant per qui es mostra bastant indiferent, fins als que ho aprecien molt i segueixen i pregunten. Però, dic, hi ha de tot. Hi ha de tot. No es pot pretendre que sigui com una qualsevol altra decisió que es pren, o un fet com una promoció professional, que coses que veuen més una unanimitat de resposta.
La unitat amb l'esposa, això sí que és fonamental, m'imagino, per aquesta pau, per aquesta realització, i la teva esposa, doncs, especialment, doncs, té un cor sempre atent als esdeveniments de la fe. Això t'ha ajudat molt?
Moltíssim, moltíssim. Moltíssim. Això és exactament el mateix, la mateixa diferència que hi pot haver entre viure sol i viure en família. Per tant, viure aquesta vocació i ara el ministeri sol o amb una persona al costat que serveix moltíssim, perquè m'aconsella, em fa notar els errors que jo no he notat, això és vital.
Hi ha una cosa que penso molt. Per exemple, doncs és recent, i això vol dir que aquesta Setmana Santa ha estat molt diferent a les altres Setmanes Santes. Aquest ordenar-se i trobar-se ja en un moment àlgid de la Quaresma i entrant al cor del Tríduum Pasqual, com has viscut aquesta Setmana Santa, aquesta Pasqua?
Molt bé, encara que el temor era que entrar així immediatament en un moment tan fort de l'any litúrgic pogués ser problemàtic. Gràcies a Déu no ha sigut així, també perquè les tasques que he tingut que complir no han sigut moltes fins a aquest moment, i com que encara no m'ocupo d'enterraments, casaments, el primer el tindré aquest dissabte que ve, i per tant tinc tot el temps per preparar-lo, i bateig el primer el tindré al maig. Com que no són celebracions que avui en dia siguin molt freqüents, de moment només m'he dedicat a la litúrgia, i tot ha anat francament bé. No estic molt content, encara que naturalment he comès molts errors i els aniré perfeccionant. Li comentava als meus germans diaques que s'han ordenat el mateix dia que nosaltres, ara fins al 6 de gener estem d'estreno. Per tant, qualsevol moment litúrgic, des del punt de vista diagonal per nosaltres, serà la primera vegada. A partir del 7 de gener del 2019 ja començarem a repetir, ja tindrem una mica més d'experiència.
Bueno, doncs personalment, agrair-te molt moltes coses, perquè sempre m'ha donat la sensació, fa pocs dies, que el bisbe posava una imatge preciosa, que era aquesta, la del vaixell quan arriba a port, que té un punt de pau i de solemnitat, no? I a mi em fa la feta que el que t'ha donat l'oració és precisament una austeritat, però una solemnitat davant de les coses del Senyor i una pau molt profunda que es nota, vull dir, allò de dir, no té en compte el mal, en el teu cas em fa l'efecte que és molt, molt rubricat. Una abraçada, moltes felicitats.
Gràcies, moltes gràcies.
I molt bona Pasqua.
Gràcies, igualment.
Mar de Galilea. El ressò de la setmana.
Us heu fixat en una cosa que sorprèn moltíssim? Molt. I permeteu-me, possiblement és perquè estem aquí en el mitjà de comunicació de Ràdio Estel, que torni a ser a veure i a remirar com s'estan tractant els grans temes en els mitjans de comunicació. L'altre dia hi havia una notícia, no cal referir-se a la que era, però hi hauria això que em sembla tan horrorós, com si fos un passe constant de la mateixa imatge, i la mateixa imatge, i la mateixa imatge, i la mateixa imatge, i el comentari, i el comentari, i el comentari, i el comentari. Us pregunto, aquesta manera tan reiterativa de ser, em dóna la sensació que hi ha un problema molt gruixut. El missatge acaba sent esclau del mètode. I així és com molts cops he dit, dóna la sensació que el debat de les coses socials, del debat de les coses polítiques, doncs està com si fos un quadrilàtre de dos boxejadors, i és aquesta dialèctica de tornar cop per cop, paraula per paraula, argument contra argument, que em dóna la sensació que estem perdent molt de reflexió i utilitzem moltíssim la paraula diàleg i cada dia destrossem més les possibilitats del diàleg. Voleu dir que no cal fer un salt qualitatiu i que la nostra manera de dirigir-nos, la nostra manera de reflexionar, la nostra manera d'anunciar, la nostra manera de viure la notícia, la narració de la notícia, l'explicació de la notícia, hauria de fer un canvi molt, però molt seriós. I voleu dir que aquest repetir, 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 repetir no causa un cansament, un desencís i com una manera de dir, mira, això ja no ho suporto més. Em dóna la sensació de que estem al bell mig d'una manipulació dels estats d'ànim, siguin del color que siguin. Per això, cada dia estic més impactat de dir, compte, l'Evangeli té una manera lluminosa de presentar les coses. I cal que sempre, no solament siguem fidels a la paraula, perquè la paraula engendra moltes coses, engendra vida. Perquè la paraula també ens ensenya quina és la manera de donar llum a les coses. I si per alguna cosa existeix el periodisme, en la fe, és precisament per portar una mica de llum, perquè la poca llum pot donar moltíssima llum en un moment tan fosc. I la foscor, el pitjor que té en aquest moment és lamentació, lamentació, victimisme, victimisme. I una manera totalment obtusa, absurda, d'entendre l'altre. Aquests dies no solament trobo la paraula de Déu, la paraula que em dóna vida, sinó que trobo en ella la manera de dir que dóna llum, porta la llum i et preserva en la llum. I els oients i els usuaris dels mitjans de comunicació també necessitem no solament la veritat que ens fa lliures, sinó la llum que ens permet veure la veritat de les coses. Bona nit i que la Pasqua també arribi en aquests mitjans i en aquest mitjà. I tant de bo nosaltres ens hi veiem ser, doncs, testimonis i fidels.
Adéu-siau, que tornarem a remar.